Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Escolta la veu dels llibres a RAC més 1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flores.
Si a tu també t'atrapen les històries de misteri, si tu també has jugat a esbrinar l'assassí abans que el llibre t'ho reveli, o si aprofites l'imaginari fosc de la ficció per cremar l'adrenalina que mai gosaries cremar a la vida real, entendràs perfectament per què la novel·la negra és el gènere més popular de tots. Per això avui fem un passeig per l'ambient lúgubre i cruent dels audiollibres de misteri. Ens acompanyes?
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions d'anys.
Encara que la Filomena tingui el peu més gros, encara que la Remei les vagi perdent...
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven
escacs. Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa forta...
I els volcans de la boca els veig com un començament de rialla.
En aquest episodi fem un viatge en el temps per aterrar al Kosovo de 1999 en ple conflicte armat, l'any on ens porta l'audiollibre La espia de cristal, de Pere Cervantes, una novel·la negra de caràcter històric de la qual no podràs desconnectar des del primer minut. I d'aquest mèrit de no poder desconnectar-ne, en té la culpa l'autor, Pere Cervantes, però en part també el seu narrador, en Jordi Llobet, que per poder explicar-nos el llibre, abans ha hagut d'entrar de ple en la trama i entendre bé fil per randa tot allò que ens explica. Aquesta immersió en la història genera una connexió invisible entre l'escriptor i el narrador que només ells dos poden comprendre. I aquesta màgia ens encanta, perquè avui posem cara a cara per primer cop l'autor i el narrador a la mateixa taula. Però no ho puc dir gaire alt, perquè un dels dos no en té ni idea. Entrem dins l'espia de cristal de la mà del seu autor, en Pere Cervantes. Ell és llicenciat en dret, va ser observador de la ONU a Kosovo i després de la seva darrera novel·la, centrada en la Guerra Civil Espanyola, El Chico de las Bobinas, ara ens porta aquesta novel·la negra que relata els estralls de la guerra i l'amor al Kosovo de l'any 1999, en ple conflicte i en l'actualitat, l'any 2019. Benvingut, Pere!
Hola, moltes gràcies, què tal?
Encantats de tenir-te aquí amb nosaltres. Per ubicar una mica els oients, fes-nos 5 cèntims, si us plau, d'allò que escoltarem a l'audiollibre. Quina història ens has escrit?
Doncs una història dura, dura, emotiva. Una història doncs, recent a la història, si entenem per recent de fa uns 22 anys, basada i inspirada en el conflicte dels Balcans, en concret a Kosovo. És una història on es basa en narrar l'evolució d'una jove que va ser violada al conflicte i com prospera la seva vida i com fa front als reptes que això li suposa.
Déu-n'hi-do, la veritat és que és una novel·la que trobo que és prou completa perquè no només és novel·la negra, perquè parteix d'una desaparició, sinó que també té aquesta càrrega històrica de la que hi podem aprendre molt. A més, l'ha narrat en Jordi Llobet, que ell és narrador també del Chico de las Bobinas, que és un altre llibre que vas treure tampoc no fa gaire i que també ha tingut molt bona acollida.
Sí, bueno, la veu va ser impactant. Amb el Chico de las Bobinas ho vaig tenir clar i quan em van fer la proposta de fer l'audiollibre de l'Espia Cristal ho tenia claríssim. No? La veu d'en Jordi és la permisa perfecta per aquest tipus de novel·la. És molt, bueno, molt atractiva, molt magnètica, sap adequar a cada moment l'emoció que transpira la novel·la, i això doncs, és una cosa molt, molt curiosa, però clar, això no ho té el llibre de lectura física, no? Tu reps una emoció i a partir d'aquell moment, com a lector, a de vegades et continua l'emoció amb altres pàgines on no correspon aquella emoció.
Escoltem un momentet com sona perquè els oients es facin una idea.
Pancorbo levanta el vaso vacío y reclama la atención de Cándido. Son las dos únicas almas en el establecimiento y están a punto de alcanzar la medianoche. El propietario de ese bar de segunda, próximo a la Plaza España, conoce al periodista desde hace 5 años, y aún así no logra recordar la última vez que ese cincuentón de pelo cano, largo y ensortijado, se ha mostrado tan callado.
¿T'agrada escoltar o has escoltat el audiollibre sencer? Que això a vegades els escriptors trobo que és difícil trobar-ne un que se l'hagi escoltat sencer.
Sí, doncs no t'enganyo. No, perquè tampoc l'he llegit sencer. Jo, un cop està publicada... No és que no vulgui saber res, és que no vull veure cap error.
Clar. És més l'autocrítica, no?
Bueno, més que autocrítica és l'esforç que suposa. Són novel·les que van molt corregides per l'autor, t'ajuden també l'editorial, amb un equip tècnic de correctors, i és increïble com de vegades sempre ja s'escapa alguna cosa, no? Llavors prefereixo no veure-ho ni escoltar-ho.
La veritat, però, és que sona molt bé i que com a oient de la novel·la, ja et dic, comences a escoltar-la i no pots parar aquestes gairebé 11 hores que dura. Avui, precisament, m'he proposat fer una cosa que no havíem fet fins ara al podcast, i és posar cara a cara l'autor amb el narrador de la novel·la. Així que tu et tenim a distància, però aquí al meu costat està assegut en Jordi Llobet, que té moltes ganes de conèixer't.
Uau, quin respecte ara.
Molt bona tarda, Pere, com estàs?
Bona tarda, Jordi. Amb la teva veu no tinc res a fer, ja.
No. Escolta, primer de tot, moltes gràcies per les teves paraules. Ets molt, molt amable.
A tu per accedir-hi, i t'ho dic de bo. Em va impactar la primera i la segona ja estava molt, molt decidit, ja.
Que bé, doncs ha estat un plaer narrar-la totes dues. La veritat que ha estat molt, molt bonic i molt intens l'endinsament dins d'aquestes dues històries que has narrat, que són molt, molt potents i molt, molt màgiques, crec. O sigui que espero que la gent les gaudeixi tant com jo a l'hora de llegir-les a casa i després a l'estudi.
Moltes gràcies. D'això es tracta, o això ho intentava, no?, captar la màxima emoció i que sigui intensa, si pot ser, clar.
Mm-hmm. Em sembla molt curiós tenir-vos els dos aquí davant, perquè a l'inici de l'episodi jo parlava d'una mena de fil invisible entre l'autor i el narrador, perquè al cap i a la fi, tots dos, des de perspectives, òbviament, molt diferents, us heu enxupat de la novel·la. Un per escriure-la i l'altre per haver-la d'explicar.
Primer ell, que m'interessa
saber. No, a veure, jo sempre demano els llibres, sempre els demano amb anterioritat, amb el compromís de confidencialitat, no per poder-los llegir. Sí que no els llegeixo tots seguits, moltes vegades no puc fer-ho, però sí que vaig llegint d'unes 70-80 pàgines per poder anar a sobre previst i no trobar-me en surts, no, a l'hora de la novel·la. Sí que vaig fer una recerca una mica històrica en aquest sentit, mirant doncs el conflicte de Kosovo i tot el que va passar, i realment una mica era per... Jo crec que tu a la novel·la ho expliques molt bé, el que tota la història flueix molt, molt fàcilment i tot està molt ben explicat, però sí que, bueno, intentava mirar una mica d'on venia el conflicte, perquè això s'explica, però no és la base de la novel·la. I, bueno, una mica, doncs, bueno, mirar de fer-me un pastís de què és el que havia passat abans i per què de cop i volta tot estava on estava, no? Però ja et dic, jo crec que jo tenia, doncs, 19 anys en aquella època i més o menys vaig estar al quite del que va passar, no? Però sí que, bueno, ara recuperant a través de la novel·la, doncs, les coses que tu explicaves, vaig fer una petita incursió via internet de buscar el conflicte i d'investigar sobre el que narraves, no?
Sí, home, em sembla molt interessant, a part per intentar rebre, no, les emocions que van suposar, doncs, un conflicte que el vam viure una mica de lluny i que, com tu ben dius, tenies 19 anys. M'esteu impactant amb les entrevistes d'aquesta novel·la, una dada, i és que començo a ser conscient de que em faig gran.
De l'edat.
Jo he estat a guerres on alguns periodistes estaven estudiant a la facultat. I en el teu cas, 19, no? M'acabes d'enfonsar, però bueno.
No, bueno, escolta'm, vull dir que...
No, el temps passa.
Per sort. Ara,
sí, en el meu cas, doncs, clar, tu et vas empapar la novel·la i en el meu cas, per una part va ser fàcil perquè ho vaig viure, vaig estar 3 anys als Balcans, clar, amb, clar. La ONU, i la part complicada va ser que han passat 20 anys des que jo vaig marxar d'allà. Llavors, bueno, tenia que sintonitzar amb les emocions que jo vaig rebre i no fiar-me de la memòria. No fiar-me de la memòria i accedir-hi a molta documentació.
A mi em queda més lluny encara. El
no
conflicte
diguis.
De...
No diguis l'edat, sisplau.
Jo també he hagut de fer una mica de recerca perquè sí que és veritat que el llibre està molt ben documentat, però arriba un punt que dius, ostres, un moment, de què em parlen? Vull saber-ne més, no? És que et desperta, no és que necessitis la informació per complementar, sinó que et desperta molt d'interès per tota la resta, a nivell històric. I en aquest aspecte sí que és veritat que podem fer cerques, doncs, a la Wikipedia, a les enciclopèdies, a tot arreu, però tu li dones aquest punt d'informació d'entendre-ho des de dins, de com ho viuen els serbis i com ho viuen els albanocosovars, que al final és una perspectiva que els llibres d'història sempre està esbiaixada.
Sí, evidentment. Sí, el que faig és posar, doncs, jo sempre ho dic, no? És on poses la càmera de narrador, no? o els narradors hi, diferents que hi ha, doncs la càmera està posada tant a un bàndol com a l'altre. No es tracta d'una novel·la on fer una fotografia dels bons i, o dels perdedors i dels guanyadors. Aquí van perdre tots. Mm-hmm. Llavors, partint d'aquesta concepció del conflicte, doncs després només quedava fer això, una fotografia o una radiografia millor de, tant de les emocions com sobretot de què passa després, no? Aquesta novel·la no és tant com parlar d'una guerra com parlar d'una postguerra. Què passa quan ja la premsa marxa, quan ja no és notícia a Kosovo, què passa després, no? I bueno, doncs la novel·la es fixa bàsicament en això.
I també aquesta novel·la entenc que la vas escriure, doncs, home, si ha sortit ara el mes de juny del 22, entenc que això és una cuina a foc lent i que tu l'estaves escrivint molt abans que esclatés la guerra ucraïna, però el que impacta és que al final estàs parlant exactament del mateix, diferents personatges, però, vaja, a mi tota l'estona m'hi portava al mateix lloc, no? De dir, ostres, és la cruesa d'una guerra.
Sí, normal, perquè, bueno, primer de tot, la novel·la la vaig acabar, si van ser 2 anys i mig d'escriptura, el Chico Asobines la vaig entrar un any abans de publicar-la, ja estava capficat amb aquesta, i van ser 2 anys i mig aproximadament, i la vaig entregar, fixa't, al setembre de 2021. Jo la vaig entregar llavors, no existia cap guerra a Ucraïna, i potser vaig ser molt innocent al pensar que jo estava entregant una novel·la sobre l'últim conflicte a Europa, no sobre el penúltim, no? I, bueno, doncs tens raó, les imatges estan cada dia per televisió, per la premsa, i sí, les guerres s'assemblen molt. Les postguerres també, però les guerres s'assemblen molt.
Sí, justament sortia la notícia de que ara la Carol Gazi ha rebut el 4th Premi Pulitzer, no per les fotos, una de les fotos, no? És les fotos que va fer a Butxa, sí. No? Justament. Sí. I a mi em portava, no? Quan veia les fotos, aquestes em portaven a moments que no narres. Jo crec que fas una cosa a la novel·la que és molt interessant, que és que no t'entretens en la morbositat de les aberracions que es cometen. Però sí, jo t'he de dir, hi havia nits que em despertava, i t'ho juro, vull dir, és tan impactant el que explica, sense explicar-ho, que... Jo veia nits que em costava dormir. M'havia despertat fins i tot amb imatges que eren molt suggeridores, que eren molt, molt fortes. I si tens raó, no vull dir, ningú esperàvem que avui en dia doncs, ens estiguéssim enfrontant a una altra guerra dintre d'Europa i estan passant les coses, no, que tu has narrat en el llibre, no?
Doncs me n'alegro molt, no que ho passessis malament, però...
No.
Me n'alegro molt d'aconseguir, perquè mira... Això no és nou meu, ni sóc cap novetat. Això ja fa molts anys que el cinema ho feia Hitchcock i ara també. I és el tema de suggerir i deixar que certs aspectes negres la pròpia imaginació o l'experiència del lector ho acabi d'omplir el que no dius, no? I aquí és on entra les nostres pors. Entren, clar, llavors tu amb aquesta experiència lectora el que feies és omplir el que no sabies, perquè jo no deia, amb les teves pròpies pors o experiència vital.
Sí, però ha estat dur, eh? Vull dir, hi ha hagut moments que, jo me'n recordo l'estudi quan estàvem gravant, que fins i tot, no?, amb el tècnic ho comentàvem, de dir, ostres, realment, o sigui, com pot ser? Fins on arriba, no?, la crueltat.
Sí, la crueltat dels Balcans va ser... Bueno, la que està passant a Ucraïna igual, el que passa que encara no sabem detalls, ja ho sabrem, i quan surtin, doncs, seran molt comparables, no? La novel·la parla de 20.000 violacions de dones.
Sí.
Ucraïna no serà diferent.
Malauradament, tractes uns temes que són puntals a tots els conflictes armats. El primer, això que dius ara mateix, no? La dona com a arma de guerra.
Arma de guerra, totalment.
I, bé, també el cinisme de la comunitat internacional, que ho veiem a la televisió, a la ràdio, en una notícia per internet, en aquell moment ens compungeix, però, ei, escolta, apaguem el mòbil, apaguem la tele i la nostra vida segueix molt lluny d'aquella realitat que segueix existint allà, no? I trobo que per això mateix, per mi li dona un punt extra, no?, a la novel·la, que és molt reivindicativa.
Reivindico moltes coses, no? Primer reivindico, vaig de lo gran o petit, vaig reivindico que la ONU sigui el que ha de ser, reivindico que els països davant una guerra o un conflicte així el que han de fer és primer posar la solució el més urgent possible, que cada dia que passa està morint gent i estan passant barbaritats. No pot ser que Kosovo durés la guerra 3, 4, 5, 6 mesos va durar aproximadament, i no pot ser que està passant a Ucraïna, que anem camí d'una guerra, bueno, eterna, no? Llavors, això és una reivindicació meva que ja tenia molt clara, i després reivindicacions de tipus individual, no? De com consumim nosaltres aquest tipus de notícies. com què fem, no? Com tu ben dius, ara venim d'una pandèmia, de cop ens trobem de sobte amb una guerra, i com fem front a això? Doncs en molts dels casos apagant la tele, no, o no mirant el telediari, o pensant que d'aquesta forma doncs, la realitat és una altra, no? I no estem canviant la realitat perquè estiguem ignorant. Jo entenc que estem en un moment delicat, a l'economia, tot és un cacau, però, clar, la guerra d'Ucraïna, si comencem a silenciar-la nosaltres des de la nostra casa, quedarà en res i allò quedarà, doncs, continuarà, i allò no deixa d'existir.
Totalment, totalment. Per això aquests llibres i la feina que feu, tots dos plegats, m'agradaria dir, no?, un per una banda i l'altre per l'altra, ajuda a donar visibilitat.
Bueno, jo sóc més una part no tan sóc una part activa, però vaja, vull dir, la cabeza pensante aquí és el mestre, vull dir que no. Bueno, no, però per exemple, a mi jo per exemple va haver el concepte del Camp Bondsteel, que jo no el coneixia. Camp Bondsteel, corregeix-me si no dic bé el nom, però em sembla que és així, oi?
No, ho has dit perfecte. Va, sí, jo bé.
Doncs Camp Bondsteel és un camp, és a dir, no sé si les paraules o la comparativa seria, però és el Guantánamo d'Europa, en el qual Estats Units encara té un camp en allà, i en el qual es deurien fer les atrocitats que mai ningú ha sabut, no? Això a mi em va permetre assolir un coneixement de coses que no tenia per res enteses, que s'han silenciat i que ningú les posa damunt de la taula, i bueno, que allò va ser un repartiment de pastís perquè els que tenien interessos en allà poguessin agafar i acabar-se ubicant, no? Com en el cas d'Ucraïna, tornem una altra vegada, és el mateix, no? Vull dir, és tot sorgeix d'un voler entrar dintre la OTAN i de cop i volta es disparen totes les alarmes a les antigues repúbliques soviètiques, no?
Clar, d'aquí ve el meu esperit de reivindicatiu, no? De veure com a la novel·la doncs estic plasmant una realitat que, encara que sigui ficció, està basada en fets reals, que és la realitat d'una dona violada i com a partir d'allà, doncs, què ha de fer i com creix i com pot sobreviure. Però, per una altra part, estic plantejant la realitat geopolítica, no? Els motius amagats, que per alguns països inclús els va interessar, els van haver un conflicte als Balcans per poder instal·lar la seva base militar més important a Europa, que és Camp Bondsteel, sí. Pels americans.
Sí, clar, sí. Sembla que al final qui entra en una guerra és perquè té alguna cosa a guanyar.
Sempre, clar. I els interessos hi són. I a més jo fas una cosa que a mi m'agradaria recalcar. Fas un tipus de narrativa que és tan... No sé quin tipus d'estil seria, però és un estil tan realista que de cop i volta hi ha un moment en el qual la realitat i la ficció per mi se'm confonien. Se'm confonien tant que havia d'anar a internet, buscava fotos del dia en el qual Kosovo es va declarar independent, perquè volia veure si la Taiba Shala hi era o no hi era. És a dir, hi havia una cosa, però em va passar també amb el Xico de les Bobines, vaig anar a mirar si el cinema del carrer Lleida va existir, no, vull dir... Perquè però perquè realment, potser perquè jo també vaig entrar-hi molt, vull dir, jo crec que el lector i l'oient de l'audiollibre o dels audiollibres hi entraran, però realment crees unes situacions i unes sensacions que jo crec que fan que et sentis molt, molt compromès amb els personatges. A més, tens uns personatges que són sempre, o almenys en aquestes dues novel·les, són uns perdedors, són uns damnificats d'una guerra, i estan a la postguerra, i jo m'hi vaig identificar molt, i tant que va haver-hi moments que volia creure que el que passava a la novel·la en el món després va ser-hi, saps? Per poder-ho fer-ho realitat, saps? Vull dir, va ser molt, molt interessant aquesta immersió dintre dels llibres.
Doncs moltes gràcies, perquè això forma part de ser la verosimilitud, no? de la novel·la, sí, sí. Dels personatges. Aconseguir això és a cada novel·la, creu-me que és el meu repte.
Doncs, o sigui que... Per mi que he estat el que ha fet els audiollibres, a mi ho has aconseguit, o sigui que va ser una de les coses que em va agradar, no?, a l'hora de fer-los, realment.
El procés de documentació, Pere, entenc que ha estat molt exhaustiu, que has conegut, suposo, persones, doncs, fotoperiodistes o gent que ha fet aquestes feines o aquests perfils que defineixes a la novel·la, perquè, com bé diu el Jordi, estan molt ben aconseguits.
Sí, vaig conèixer, i tant, vaig coincidir amb espies del CNI, del BND, a Kosovo, i el que passa que no m'explicaven res, però bueno, això ja m'he dedicat jo a investigar què estàvem fent en aquell moment allà.
Gran personatge el del Basta, eh? Em sembla meravellós l'arc del personatge. O sigui, és un dels personatges, per mi, estrelles d'aquesta novel·la, eh? Molt en segon pla, però és, per mi és meravellós, o sigui... Perdona, ja està només d'això, però...
No, doncs moltes gràcies, perquè tens raó, les entrevistes no me'l mencionen, no? I a mi
no, el personatge del Basta, per mi, l'arc que té és de pel·lícula. O sigui, és de pel·lícula de Hollywood, totalment.
Doncs moltes gràcies. Sí, és un personatge molt important, la novel·la d'Andrea Gast, no? El seu nom també com a nom d'alemany. Doncs el que deies de la documentació, sí, és veritat que el terreny vaig tenir l'experiència amb ells, però després, clar, ha passat tants anys que a mi m'interessava també en aquesta novel·la profunditzar molt amb el periodisme. Què pensa, no?, un reporter de guerra o una reportera de guerra que hagin estat 20 anys cobrint conflictes amb problemes d'estrès posttraumàtic, amb problemes d'addicció a l'alcohol, com alguns casos, com la Susan Sontag, per exemple, no? Uh-huh. Llavors, clar, vaig endinsar en el món de Susan Sontag, de Juan Goytisolo, d'Alfonso Armada, Gervasio Sánchez, Pérez Reverte, amb tots ells que, bueno, m'interessaven, eren gent del terreny, i amb documents seus, reportatges seus, llibres, fotografies, però formen part d'aquest món que em va anar perfecte per crear els dos reporters de guerra meus.
Déu-n'hi-do, un món que, com bé parlem, és rodó, és molt recomanable a escoltar aquest llibre, per començar, perquè ens el narra el Jordi i entre els dos feu molt bon tàndem. Evidentment, també és un llibre, mira, jo et seré sincera, o sigui, l'he acompanyat de paper i d'àudio, perquè és un tipus de llibre que penso, mira, quan vaig a treballar me'l poso amb els cascs. Abans d'anar a dormir... el fullejo. Vull dir que ja es pot consumir de qualsevol manera, que entrarà molt bé. Ja tens pensat algun fil conductor d'un possible futur llibre?
El que tinc pensat és que serà el Jordi.
Pensava que faria un llibre sobre mi, no? Que soc molt avorrit, eh?
Home, dic, no, no. Tot és posar-nos, prendre un cafè, m'expliques la vida...
No crec.
Sí, estic pensant en un tema també. No té a veure amb aquests dos. Ja aparco d'un costat ja les postguerres. Crec que he passat pàgina amb aquest llibre de la meva experiència pròpia i m'endinso en un tema d'enfermetats mentals.
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Sí.
Doncs estarem molt pendents, Pere, de la publicació del teu proper llibre i també del vostre audiollibre.
Molt bé.
Això ho segur.
Que bé.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies.
Vinga, fins ara, Pere.
Adéu, Jordi, una abraçada.
Adéu.
Si després d'escoltar en Pere Cervantes i en Jordi Llobet a tu també t'han entrat ganes de descobrir com sona La espia de cristal o El chico de las bobinas, les dues novel·les de l'autor que trobareu a Nextory, és molt fàcil, només heu de descarregar l'aplicació i entrar a la plataforma que, com sabeu, a un sol clic allà hi trobareu tots els audiollibres que us pugueu imaginar, les vostres històries preferides. Nextory és el patrocinador d'aquest podcast, però també és la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola app. I a més, com a oient d'aquest podcast, allà tindreu 45 dies de subscripció gratuïta registrant-vos a nextory.es/RAC45. Així que no teniu cap excusa per no anar directes i escoltar tots els audiollibres, en especial els audiollibres dels que hem parlat en aquesta primera temporada de l'Explica'm Històries. Esperem que hagis gaudit tant com nosaltres. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm Històries amb Laia Flores.